I comencem a veure si podem sortir d'un dubte o no, perquè com que només ell ho pot dir en veu alta. Després, està per veure en veu baixa quantes persones ja ho han dit, eh? Però en veu alta, de fet, hores d'ara només ho pot dir ella. Alcaldessa, bon dia i bona hora. Podeu dir en veu alta que ja hi ha persona escollida perquè el ple municipal aprovi el seu nomenament com a president de la Comissió de Carnaval?
Sí.
Aquesta persona escollida té nom de rei, no de rei d'aquí, sinó de rei d'un altre...
Perdó, el que passa és que em penso que no anirà amb aquest ple, eh? Va amb el...
Amb el ple...
No. Exacte.
D'acord.
Amb aquest ple va el protocol del Carnaval.
El protocol del Carnaval.
O sigui, i entenc que en el següent ple, per tant, jo sé que hi ha una persona, però no puc desvetllar-ho fins que no es faci la proposta oficial pel...
D'acord. Podem dir com a mínim que és una persona que hi ha exercit aquest paper?
Jo li donaré les gràcies perquè sé que no és fàcil ser president o presidenta de la Comissió de Carnaval. Per tant, ja, sigui qui sigui, ja li agraïm.
Doncs m'heu posat també. Per què costa tant? Per què ha costat tant trobar president o presidenta?
Perquè jo entenc que el Carnaval és una festa molt complexa, segurament de les més complexes que tenim, que també tenim comissions de corpus i de festa major, que déu-n'hi-do també el que costa, però Carnaval és una festa molt complexa i entenc que al final les comissions, doncs és això, tots ho sabem, són gent que ho fa voluntàriament perquè vol, i a vegades posar-te amb segons què, doncs no és fàcil i realment ha costat, vull dir, no n'hi ha tanta gent que vulgui fer, a més has de treballar amb entitats diferents, has de treballar amb l'Ajuntament, has de treballar això en una festa molt complexa, amb molt de seguretat i molt de policia i molta gent que participa. No, és una festa complicada, vull dir que jo ho entenc, que la gent que al final s'hi presenti s'ho pensi molt.
Per tant, aquesta persona ja podrà començar a treballar, però no serà fins al ple d'octubre que s'oficialitzarà o que està previst oficialitzar el càrrec.
Sí.
Vinga, anem per aquesta llista de qüestions i comencem per la darrera que comentàvem fa un momentet. Al parc de Can Robert hi haurà lavabos, com Déu mana?
Evidentment, la intenció, o sigui, en el parc de Can Robert el que s'està treballant, que a més ho ha aprovat ara, fa poquíssim, és un parc climàtic, per tant es canvia un part de la vegetació, una zona que realment sigui doncs això, climàticament molt més adequada, i evidentment sabem que el dels lavabos és un problema, perquè aquest bany que hi havia allà anava lligat a la guingueta que hi havia allà, perquè clar, si hi ha un lavabo, el de menys quasi és fer el lavabo, el problema sempre és el manteniment, no? I has de tenir algú, o una empresa, o un personal, i això és el que costa, però en principi sí que també està pensant que hi hagin aquests banys.
Vinga, anem per la llista, que com els dèiem és llarga i hem d'anar lleugerets. Reunió entre l'alcaldessa i el secretari de la Generalitat que porta tot l'assumpte vinculat amb el transport públic, autobusos, etcètera, etcètera. Això serà l'1 d'octubre.
Sí.
Veu fer ja una petició amb anterioritat al mes d'agost sobre tot aquest assumpte i partim de molts mesos enrere.
Exacte.
Perquè el novembre, quan llegim de la nota de premsa, deia el passat novembre, és a dir, des de fa gairebé un any la Generalitat és coneixedora que hi ha una demanda del servei de bus molt alta.
Exacte. El mes de novembre jo ja vaig plantejar aquesta qüestió, perquè en aquell moment ja es deia que havia augmentat el volum de viatgers entre un 30 o un 40% més de persones que viatjaven en bus, i en aquell moment ja vam dir, escolteu-me, hi ha un problema aquí, això està creixent, hi ha una demanda, necessitem més autobusos, ja tenia molta gent que em deia que arribàvem plens, i en aquell moment el secretari ens va dir, sí, som conscients i estem preparant per l'any que ve, o sigui el 25, posar més freqüències. Jo vaig dir, fantàstic, no s'han vist moltes més freqüències, sí que almenys ens consta que Sant Pere de Ribes i Vilanova sí que els hi han posat més freqüències, van dir que aquí també es desdoblarien, aquí no ha arribat, i per tant nosaltres evidentment ara el mes d'agost vam demanar ja oficialment per escrit una altra trobada, perquè ara ja és una cosa que crema molt. Què passa? Els busos arriben plens absolutament, la gent ha d'anar 2 hores abans quasi per anar a buscar un bus, no hi ha cap informació, no saben si el que passarà ple o no, i t'has d'esperar o no. Ara se'ns agreuja, o sigui, Rodalies, que funciona ja, tots sabem que funciona molt malament, ara faran més obres i per tant encara hi haurà més dificultats. Hi ha gent que també ens està demanant que per què no hi ha més autobusos que arribin fins a la Diagonal. També se'ns havia demanat fins i tot altres allargar i posar alguna altra parada més amb la zona més cap a Cases Noves. És a dir, ja la pilota s'està fent tan gran d'agafar tant de temps que estem fent reclamacions que, com passa moltes vegades, doncs ara crema molt i és veritat que tenim un problema amb els autobusos. Vull dir que hi ha una demanda altíssima que no estem donant resposta i això és el que el dia 1, que és la reunió que tenim, doncs és el que li he de plantejar amb el director general.
Això més enllà, alcaldessa, que la setmana que ve hi ha previst que Renfe habiliti un servei d'autobús entre Sitges i Gavà, sí, davant de les obres que es faran a Castelldefels i que tancaran la circulació de trens entre la nostra vila i Gavà.
Exacte, això és independentment, perquè ja veurem si els posa Rodalies, a veure com van aquests busos, perquè si han d'anar igual que van els trens, doncs ja sabem el mal funcionament. És un problema que nosaltres a més estem explicant i dient la sostenibilitat, que la gent no agafi el cotxe a privat perquè no contamini, i si no donem una opció de transport públic com ha de ser, això és un problema que tenim greu de transport.
Perquè en el cas que hem d'entendre que això ens ha passat més d'una vegada, la Generalitat és conscient d'aquest assumpte, per tant és molt probable que la Generalitat digui que sí, com ha dit que sí a Vilanova o a Ribes o a Cubelles, que també està en
també
la mateixa situació.
Igual, sí.
Des del moment en què es digui que sí fins a la implantació efectiva de major freqüència d'autobusos?
Home, nosaltres ho hem demanat fa temps precisament perquè no passés això, perquè el setembre això ja estigués solucionat, perquè el setembre sobretot és quan
l'inici
hauria d'estar
curs,
sempre,
etcètera.
Però bé, inici de curs, exacte, no? Tota la gent que va a la universitat, la gent que va a treballar, per tant, els demanarem amb la major urgència, evidentment, ara no podem dir, bueno, doncs ara anem a calcular a veure què farem. Tots estàvem també molt pendents, és veritat, que l'any 28 acaba el gran contracte que té la Generalitat amb les empreses d'autobusos, que llavors en aquell moment era quan es deia que es farien canvis de parades, però clar, és evident que la demanda ha arribat abans i aquest contracte, que deu ser un contracte complicadíssim i enorme, doncs ja veurem com acabarà, però la necessitat ha estat molt abans.
Ja que estem a la Generalitat, bé, l'assumpte de la nova escola i de com s'ha resolt aquest inici de curs escolar encaixant una nova línia a l'Utrillo i amb tot el debat pendent de la nova escola. Com creieu que pot evolucionar això després de tot el que es va arribar a fer en el curs passat?
Jo penso que nosaltres, com a Ajuntament i també la comunitat educativa d'aquí Sitges, més ja no pot fer. O sigui, hem fet de tot, ens hem reunit amb tothom i hem ofert de tot. Hem ofert un terreny perquè es faci una nova escola. Hem ofert edificis públics perquè es puguin encabir aules perquè les escoles no facin servir les seves aules dels seus projectes per acollir més nens, sinó que utilitzin espais municipals. O sigui, hem ofert de tot. Hem dit, doncs, amplieu escoles, però que algú facin. El que no pot ser és que la Generalitat, és veritat, que en aquest inici de legislatura van venir i van dir sí, fa falta farem un institut d'escola. Home, doncs clar, tots vam dir perfecte, que és el que hem demanat fa molt de temps, i ara diuen que, bueno, que ara miren els números, que ara sembla que no surt, ara... És cert que al final, en aquesta ara, al setembre, s'han pogut matricular tots els nens. No? Hi havia 70, 80 nois i noies que estaven pendents, s'ha matriculat tothom, per tant, estem bé. És veritat que ara hi ha la matrícula viva, a veure què passa. Evidentment, entenc que més a final de curs miraran exactament quanta gent hi ha hagut. És cert que la matrícula en si ha baixat una mica la gent que es matricula de zero. L'altra cosa és la matrícula viva, el que diem, però de zero...
I la ràtio, que seria també una altra derivada.
I la ràtio és una cosa que també...
Que són matriculacions així amb l'aigua o coll.
Exacte, però que també les tenim bastant adequades, les ràtios nosaltres. Però és evident que cada any no pot ser que hi hagi aquest problema, no? De que les escoles sobretot pateixin perquè diguin em vindrà un altre grup, no sé on posar-lo, he d'utilitzar l'aula de música, he d'utilitzar la biblioteca, i això no ens pot seguir passant. Per tant, el que sí que demanem a la Generalitat és que es quadri i digui algú ja. No fareu una institut d'escola? Doncs digueu-ho. I què fareu a canvi? No? Voleu ampliar una escola? Doncs digueu-ho. I quan la fareu i com la fareu? Jo crec que nosaltres hem donat totes les facilitats del món. Vull dir, de fet, el primer que vam fer és dir el terreny on podien fer una escola. I a més habilitat, amb llum, aigua i tot el que vulguis. No? Per tant, jo crec que sobretot, ara el que ha de fer la Generalitat és quadrar-se i dir hi ha una opció, perquè si no cada any estarem, bueno, què farem, no sé si farem, i així no podem anar.
No ens movem de la Generalitat. El nou cap, si és que hi ha hagut alguna informació més sobre aquest assumpte o sobre la possibilitat que hi hagi unes certes dates per començar a posar-ho en
marxa. El nou CAP també està a la taula de la Generalitat, també nosaltres ja hem dit en el terreny on és, i estan fent el pla funcional. El pla funcional de l'edifici vol dir que és allà on diuen doncs, si n'hi hauran tantes sales, si n'hi haurà una sala del que sigui, pels nens, per pediatria, per ginecologia, és el pla funcional. És veritat que ells quan van iniciar aquest pla funcional...
És abans del projecte, el pla funcional?
Sí, clar, perquè primer hem de dir doncs, quantes aules n'hi haurà, quantes sales...
La destinació de cadascuna de les dependents.
Tot i que ens van dir que nosaltres era una obra o un projecte relativament senzill, perquè al final és veritat... un CAP són sales que a més aprofiten a l'altre CAP, per tant és com un desdoblament de CAP. No semblava molt complicat quan va venir aquí la consellera, també ens ho va pintar, diguem, com bastant ràpid.
Quan tothom ve aquí, tot ja, és millor.
Sí, la veritat que sí. I ara ho hem reclamat, la veritat, ens diuen que sí, que estan acabant aquest pla funcional, però clar, sense aquest pla funcional no tirem endavant. Crec que aquí els ha passat una miqueta, com en el tema de les escoles, que no partien d'uns números molt exactes d'habitants, no? I a mi quan em van dir, home, és que potser, potser perquè al principi ells pensaven tancar l'altre CAP, i els mateixos, la mateixa directora del CAP actual va dir, escolta, que no hi cabem, que home, si ens tanques el CAP no hi cabrem.
Faig un parèntesi aquí, si no recordo malament, us van dir en el seu dia que fins que no fóssim 40.000 no s'obririen les urgències de nit del CAP o alguna cosa així. Ara quan som? Més o menys.
D'habitants. Estem ja al voltant dels 33-34.000.
D'acord.
Perquè es va llogar això, és veritat. Tu mires l'IDESCAT i deuen sortir menys, deuen sortir 32.000
sí,
potser.
Sí, però en surten 32.500 més o menys.
Però nosaltres que mirem el padró viu, hem arribat a 34.800, però clar, a vegades 33.700.
D'acord, diguem-ne entre 33 i 35.
Estem al voltant, vull dir, en breu serem 35, jo ho veig. Sí.
Però...
I la Generalitat està amb unes dades de 28-29.000 habitants, crec. I llavors, clar, nosaltres vam dir, escolta, mireu-ho bé això, perquè a veure si farem un CAP que ja quedarà petit el primer dia.
Us ho pregunto perquè això sí que depèn que la Generalitat aprovi nou pressupost.
No depèn d'això. No,
és a dir, un pressupost prorrogat a males també es pot encaixar.
Sí, perquè ells fan el, com es diu, el PIS, el Pla d'Infraestructures de Salut.
Tots
són acrònims d'aquests estranys. Perquè jo també pensava, bueno, si no hi ha pressupost, igual, i no. Ells tenen un pla que diuen, en aquell lloc s'ha de fer un hospital, aquí s'ha de fer un no sé què, aquí s'ha de fer... I això tenen, crec, com una mena
una certa prioritat a la caixa.
I de partides que sempre van... tirant. I aquest, el nostre està, vull dir, tothom ho veu claríssim que aquí fa falta. Ara estem una miqueta encallats amb això del pla funcional que nosaltres, evidentment, l'hem tornat a reclamar.
Club de Mar. I si s'ha sabut alguna cosa més després d'aquest stand-by a partir de les paraules de la ministra del rang que va dir, dejemos pasar el verano. Bé, doncs la setmana que ve comienza el otoño.
El Club de Mar, doncs, jo precisament amb Costes fa molt poc vaig reclamar i vaig dir alguna novetat perquè no he dit res més, ens segueixen dient que estan esperant una resolució del TCJ que a final d'estiu digui si almenys la recuperació possessòria, que era allò d'almenys recuperar l'edifici, es ho poden dir ara a final d'estiu, van dir. Estan pendents ells encara, estan pendents. Nosaltres seguim dient que mantenir que almenys a l'edifici del Club de Mar mantenir-lo.
L'edifici històric, eh?
Exacte, com a edifici històric. Nosaltres ho seguim defensant i sobretot també defensem per damunt de tot que l'autonomia municipal, que no es decideixi a Madrid o el del litoral o el no sé què, el que faran aquí sense nosaltres quasi ni consultar, no? I això sí que nosaltres insistim en dir-ho.
I més enllà de la comunicació oficial, alguna campana ho ha escoltat o no?
No.
Ho dic així, en un parlar per parlar amb representants d'algú o d'algú altre.
Jo és que insisteixo més que res perquè com van dir a l'estiu, pues, sí que insisteixo.
Per veure si d'un dia per altre arribarà una notificació d'aquelles que diuen la setmana que ve.
Exacte.
Club Natació. I aquesta és una derivada també del tot singular. Les tres subhastes no han sortit cap de les tres. La darrera era per 2.400.000 euros, si no ho recordem malament. Clar, la subhasta no va sortir, si no recordo tampoc malament, em veu comentar que ara, evidentment, el govern es posava en mans dels habilitats per dir, bé, com seguim amb això? Què s'ha decidit?
O sigui, nosaltres estem seguint el full de ruta, diguem, que ens han dit els habilitats, que ens diuen, no, que com per responsabilitat nosaltres hem de seguir aquestes passes. Ara el proper pas és convocar la Junta del Consorci. Però és veritat que mentre es convoca la Junta del Consorci, en qualsevol moment, perquè també es va fer un decret que deia les tres subhastes s'han acabat, sí, però en qualsevol moment, si ve algú i diu que el vol comprar amb aquest preu, perquè aquest, sí, preu sí que no baixarà mai més, d'acord, perquè és el preu que al final s'ha dit que com a mínim l'Ajuntament ha de rescabalar això, com a mínim, tot i que no ho rescabalem tot, sí, però sí, com a mínim.
Sí. És a dir, els habilitats continuen creient que aquesta és la manera i la municipalització no. És a dir, que l'Ajuntament ha de rescabalar la quantitat que sigui.
Exacte, independentment que tu municipalitzis o no, nosaltres tenim la responsabilitat que amb aquest club, que és un club privat, s'han posat molts diners públics, no? Ho hem dit moltes vegades, s'han posat més de 5 milions d'euros públics.
I les habilitats entenen que s'ha de rescabalar el que sigui.
Jo tinc l'obligació com a responsable de l'Ajuntament d'aquests diners tornar-los a la gent, perquè la gent algun dia em pot dir, escolta, jo també he tancat la meva empresa i a mi no m'has ajudat amb res.
De tornar la quantitat que sigui.
Exacte.
Bé, jo la quantitat que sigui, que ara seria que aquests 2.400.000.
Que ara el mínim és 2.000.000. Per això dic que no baixarà més de 2.400.000.
Ens imaginem, alcaldessa,
entre que convoquem, perquè hem de convocar el consorci per ja liquidar i dir, escolta'm, hem fet aquestes subhastes, no ha vingut ningú el vol, què fem?
Per això mateix us ho dic. Ara ens imaginem, pot haver empreses interessades, ens costaria de creure, si a partir de tres subhastes.
Doncs sí que hi ha empreses que encara ens han dit que potser estan interessats, però bé, han de venir i efectuar el pagament. I ja està. I ara sí que es pot donar directament perquè ja has passat totes les subhastes.
Però és a dir, seria estrany que ara s'interessés una empresa que pagués 2.400.000 i no hagués participat en la subhasta,
no,
per 2.400.000.
No és tan estrany, perquè sí que ens va arribar que algunes empreses es pensaven que això era com una subhasta privada, diguem, que les subhastes privades vas baixant el preu fins que arriba a un euro. La pública no. I ja vam dir, això no baixarà més. I és veritat que, bé, hi ha gent que hi va molt a subhastes d'aquestes i pensava, ja m'esperaré que baixi el preu. No baixarà el preu.
Tot i que, com a mínim, per qualsevol empresa, això vol dir 2.400.000, sí, que val l'equipament, sí, més a la vora d'un milió, com a mínim, per...
Més, jo crec més, que és més, perquè el milió que t'es va calcular ja fa un temps.
És a dir, que això serien com a 4 o 5 milions de pessetes per...
Jo entenc que la gent que vulgui comprar s'ho miré molt, perquè és veritat. A veure, resulta que després de discutir tant amb les taxacions que valia tants diners, doncs resulta que potser no...
Doncs ens imaginem, alcaldessa, perquè crec que cada vegada ens ho podem imaginar més, imaginem-nos que no hi ha cap empresa i que, com dieu, s'arriba a la reunió del consorci, és a dir, mira, no hi ha ningú que hagi volgut optar per aquest equipament. Aleshores, creguin o no les habilitats que s'ha de fer d'alguna manera, alguna decisió s'haurà de prendre.
És que es prendrà la decisió que es prengui el consorci, que el consorci, com sabeu, està a l'Ajuntament i està, el club no està perquè ja no està el club, diguem, però està el seu administrador. Per tant, Ajuntament i administrador haurem de prendre una decisió.
L'administrador que acabarà a Sant Boi.
Sí.
Aleshores.
S'ha de prendre una decisió.
Ho dic perquè si el consorci pren la decisió de dir, bueno, escolta'm, si no ha vingut ningú que es quedi això
i hem de liquidar, no.
Que s'ho quedi l'Ajuntament.
En aquell moment ja ho veurem.
Aleshores,
ja ho veurem.
Els habilitats hauran de convenir amb aquesta solució que s'hagi decidit del consorci, si és que no hi ha hagut altra manera de resoldre aquest assumpte.
Bueno, els habilitats es trobaran el que un consorci ha decidit al final amb una liquidació. Això,
però diguem-ne, ho haurà decidit a partir d'una realitat que és la que és, que ningú ha optat a aquest preu ni per subhasta ni fora de subhasta.
Jo crec que nosaltres hem actuat correctament en el sentit de ser responsables de que els diners aquests retornin els màxims possibles a l'Ajuntament. Hem intentat, a través d'aquesta subhasta, perquè en aquesta subhasta s'inclou un preu pel club, o sigui que el club almenys tingués alguns diners, tot i que està ja també amb concurs de creditors, però almenys que el club aconseguís també uns diners per la maquinària que té, pel que sigui, tot això s'aconseguia amb aquesta subhasta o abans, que havíem intentat fer un concurs, però l'oposició ens va dir que no ho votarien mai. Per tant, nosaltres hem intentat de totes maneres, primer, sobretot per la responsabilitat, que els diners que s'ha gastat Sitges tornin a Sitges, que els nedadors, que la part esportiva pugui continuar exercint la seva activitat com a esport, i que el Club Natació, que és un club centenari, no perdés tot, que almenys recuperés alguna cosa de diners, per, ni que sigui a canvi de la maquinària que deixen allà.
Aquest assumpte de la legionel·la que ha provocat el tancament de les instal·lacions demostra que està costant molt mantenir les instal·lacions del club?
Bé, tampoc és tan estrany, la legionel·la que està passa contínuament amb altres equipaments. Segur que heu anat alguna vegada amb alguna piscina o amb algun centre esportiu i heu vist que hi ha una aixeta que està tancada. I normalment és per això, perquè es detecta en punts concrets. No és tan estrany, no és per deixadesa o que... No, això passa. I es fan controls, i nosaltres tenim una empresa que és la que fa els controls de la Legionella i fa això, o precinta una aixeta, o si ve de no sé quin punt, doncs potser tanca per uns dies... Però no és estrany, eh?
Teniu
no
coneixement de quan tornaran a obrir les instal·lacions?
No, perquè ara fan una segona revisió, però en principi, si la Legionella dona positiu, això es podrien obrir, la veritat, eh? El que passa és que és veritat que com estem en aquest punt, que l'administrador doncs, ha tancat, bé, estem en, jo crec que estem en el final d'aquest, deixa'm dir, malson que ha estat això del club, perquè realment és una cosa que va començar el 2010 i va començar malament, i el que jo no vull de cap manera és que tornem a fer el mateix, perquè clar, a mi hi ha gent que em diu, no, que et quedes a l'equipament i ja està. Quedar-se a l'equipament vol dir, primer, que no rescabalem de tots els diners que ha posat l'Ajuntament, bueno, et quedes amb un equipament allà privat que no era patrimoni, no perdem patrimoni perquè això no era nostre, però bueno, has de fer una inversió d'un milió i mig o 2 milions d'euros per tenir una piscina municipal que ja la tenim, que sí, que hi va molta gent, però o sigui, no és un tema tan fàcil, no? Tens uns treballadors allà que te'ls hauràs de quedar.
Us valdria és un parlar, eh? Allò de dir, home, abans de malvendre tu, queda tu.
Però primer no recuperarem els calés, que els tenim que recuperar, i et quedes amb un edifici o amb un negoci en ruïnes que no ha pogut salvar els que portaven els professionals, diguem, que n'hi havia, no l'han salvat perquè han estat durant anys perdent diners. Bueno, suposem que l'Ajuntament serem més llestos i ho farem més bé.
Però dic per si en algun moment pot valer més, diguem-ne, aquell patrimoni, encara que estigui fent malbé, que no el que em puguis treure a l'hora de vendre'l.
Bueno, però és que el fet de quedar-se'l ja vol dir que estàs perdent diners. O sigui, també estàs posant diners públics.
Però diguem-ne que et quedes amb un valor patrimonial que potser és superior a
bueno,
un altre,
et quedes
pregunto,
amb un... A veure, et quedes amb un valor patrimonial...
És a dir, sí, em quedo amb una casa en ruïnes.
Et quedes amb una casa en ruïnes que has d'invertir molts diners, que a més, tu aquesta casa ja en tens d'altres, de cases, que no la necessites, que potser necessito aquests diners per comprar els habitatges de la caixa, per dir-te alguna cosa, m'entens? Vull dir, no és... A part que al final, és el que dic, faríem quasi el mateix que es va fer el 2010, que es va fer malament, jo crec, que per salvar el club es va liar en posar-se en un consorci, en demanar diners. Nosaltres a la Caixa vam pagar 3 milions i mig d'euros. Jo, d'alguna manera, he de ser responsable, de dir, he agafat diners públics a tots els sitjatants i he pagat un deute que tenien uns privats. És que quantes empreses n'hi ha que han tingut que plegar i han tingut que posar diners? És molt difícil això, avui dia, d'argumentar
i d'explicar. És aquella línia tan indefinida del privat amb servei públic. Eh?
Clar, i al final sí, dius, bueno, et quedes patrimoni, bueno, et quedes patrimoni, és el que vols? Jo el patronat, doncs sí, el volíem, clar que sí, perquè per lo que era i tal. Jo no sé si a l'edifici del club, perquè ja no estem salvant ni el club, perquè el club natació, centenari i tot, ja no l'estàs salvant, perquè ja no està... Estàs salvant un edifici que s'està allà callant a trossos que bueno, doncs no sé si tenim... Clar, i els habitants et diuen, és que no tens cap necessitat de posar més diners, torna a fer la pilota... Jo crec que al final, penso, no ho sé, però penso que no és la millor opció. Si se'l queda a l'Ajuntament, jo crec que aquest edifici estarà tancat durant anys.
Tot i que, com no vingui una empresa interessada i pagui els 2.400.000 euros, aquí hi haurà, de nou, un problema per resoldre.
Es quedarà com va estar el que és diferent, que és molt diferent, però com va estar el Reference? Durant anys tancat, un edifici allà caient-se a trossos, perquè clar, s'havien d'invertir diners, segurament els habilitats també et deien ara ja no ho pots comprar perquè ara t'ha passat això, això i això, bueno, i va acabar com va acabar, no? Vull dir, no és la millor opció, deixar morir les coses malament mai és la millor opció. Per tant, nosaltres jo crec que hem actuat molt responsablement i jo estic convençuda que ho hem fet correctament, que totes les passes que hem fet i ara encara estem en aquest full de ruta arribant al final.
11:39, el nou contracte de neteja arribarà al ple de setembre?
No, perquè farem un ple extraordinari.
D'acord.
La nostra intenció és fer un ple, si podem, és fer un ple extraordinari perquè també tenim les noves ordenances i la nova taxa de residus.
Vaja.
Que jo no...
Acabàrem-nos.
En fi, allò jo l'aportaré igualment.
Allò que va quedar pendent l'any passat.
Jo tinc... És una altra cosa de responsabilitat.
El ple extraordinari combinaria
les
ordenances fiscals
amb... Si arribem,
d'acord,
sí.
D'acord. Si arribem, recordin, ple de l'any passat, aquelles ordenances fiscals que posaven sobre la taula aquella taxa Nova taxa de residus que tenia relació amb la nova normativa europea i espanyola que diu qui contamina paga i, per tant, tots aquells que utilitzem el servei de recollida d'escombraries, més enllà que el servei ens sembli veu malament, l'hem de pagar perquè no pot tenir cap mena de dèficit. Pagàvem i paguem més o menys 66 euros l'any i es proposaven 175 euros l'any. Com saben tots vostès, en el seu moment l'oposició va tombar les ordenances fiscals que incorporaven aquesta taxa i, per tant, ens torna a caure al damunt aquesta taxa més el nou contracte de neteja. Tot això amb un ple extraordinari.
Sí. No és menor el tema de que la taxa aquesta de residus és per llei. Tenim obligació per llei de fer-ho. Jo ho recordo, perquè es va votar que no, l'oposició va votar que no, penso que l'altre dia, no, crec que parlàveu amb el gremi d'hostaleria, que deia que aquest govern no vol portar les taxes, no, nosaltres les hem portat, i nosaltres hem votat que sí, i l'oposició ha votat que no. Aquí hi ha una responsabilitat de tots. Tenim l'obligació legal d'augmentar aquesta taxa. A veure, si un vol tirar patada cap endavant, i jo podria dir, mira, doncs no, jo crec que tenim la responsabilitat tots, qui governa i qui està a l'oposició. Perquè és per llei. La llei diu que a partir del 2025 teníem ja que tenir aquesta taxa aprovada. Nosaltres ho hem intentat i ho tornaré a portar. I apel·lo a la responsabilitat de l'oposició.
La proposta seria, alcaldessa, aquest 175, o com que el contracte de neteja és d'una major quantitat, probablement aquesta taxa seria més alta?
No. Esperem que
estaria
no. I encara estem
aquí
en negociacions. Ara, de fet, el regidor d'Hisenda, l'Albert, ell té previst reunir-se amb tots els partits per fer una mica de negociació dins del que la llei ens permet. Evidentment, jo no puc dir, doncs en lloc de 175, 80, perquè vull. No, perquè com a mínim he de cobrir el que ens costa. El que li ha de quedar clar a la ciutadania és que ara està pagant 66 euros, d'acord? Però ens costa molt més. Tot aquest diner de més que estem pagant ho estem traient del pressupost. Tornem-hi. Ho estem traient i no ho podem posar, doncs, per fer habitatge, per educació, per salut, perquè ho estem pagant igualment. No és que no ho pagui ningú, ho estem pagant tots també.
Deixa'm
Però en lloc de pagar-ho amb la taxa, ho estàs pagant per una altra banda.
Deixa'm posar-me una mica a l'altre costat i algú que li digui, escolti'm, que pagaré 170 euros per un servei que en fi...
No. Pagaràs 170 euros, bueno, o els que siguin, que ja no sé quan pagaràs.
Per un servei que,
pagaràs perquè et vinguin a buscar la brossa a casa teva.
Ep, a casa meva?
Sí, a casa teva, a prop, al teu contenidor, perquè te la reciclin, perquè et portin el vidre aquí, perquè et portin el... Doncs jo no sé, 66 euros a l'any, sincerament... realment, bueno, només cal mirar que és absolut, no, això no es paga, no pots, has de pagar no només els camions, els treballadors, el reciclatge que es fa, i és més, hauríem de pagar zero. Això seria lo seu, seria fabulós, perquè hem d'anar a fer residu zero. El vidre i el plàstic, sobretot, no passa res, perquè això ja ens donen diners per si ho fem bé, però el rebuig, el gris, és el que ens costa molts diners. Per tant, no anem a pagar 175 o 150 o 180, els que sigui, perquè ens recullin. Anem a intentar que paguis menys. Amb el nou contracte de neteja comença a haver-hi alguna prova pilot perquè es pugui saber exactament cadascú el que genera de residus i el que recicla. Perquè l'objectiu d'aquesta norma, que jo sincerament la defenso, és qui recicla bé i qui fa menys rebuig pagarà menys, i qui ho fa malament pagarà més. O sigui, tant de bo hi hagués gent que tingués que pagar 300 euros perquè ho fa malament i altres paguessin 20 euros
això
perquè recicles. Això seria l'ideal.
Això vol dir allò de la targeta intel·ligent?
Hi ha diverses opcions.
Hi ha diverses opcions.
Hi ha els porta a porta, targeta... Però la taxa sí que va lligada amb això, perquè la taxa et diu, si tu recicles, si tu ho fas bé, és que si no féssim rebuig... El rebuig ens costa com una barbaritat de diners. El gris és el que ens costa més diners.
És a dir, la idea seria més o menys com a la deixalleria.
Anar a baixar, exacte.
Que hi hagi bonificacions per qui veritablement exerceixi...
Exacte, que hi ha gent que ho fa, perquè vas als contenidors i veus que hi ha gent amb la bosseta que posa el vidre, que posa... Doncs amb aquesta gent li hauria de costar molt... No 175, li hauria de costar 30, molt menys. Ara, el que ho tira tot el gris, doncs aquest hauria de pagar molt. I és això la filosofia.
Dues qüestions a partir d'aquí. Una l'heu apuntada, vàrem tenir el president del Gremi d'Hostaleria i visiblement enutjat perquè els grans generadors de residus comentava que l'Ajuntament els ha dit que a partir del gener de l'any que ve ells s'hauran d'espavilar en trobar un gestor de residus i fins ara l'Ajuntament assumia aquesta gestió.
Sí.
Per què això?
Mira, això és perquè el que feia l'Ajuntament fins ara era potestatiu, o sigui, es feia perquè es volia, no teníem cap obligació, i de fet tots els hotels nous que entren o a les grans superfícies, tots aquests que són grans productors de residus, és veritat, ara ja s'ho fan ells, s'ho fan. Però han quedat un reducte, és veritat, d'uns quants hotels, els 10 o així que són, que per històricament se'ls havia fet amb cap problema.
És a dir, les noves empreses que s'han instal·lat, que ja són generadores de grans residus, ja tenen el seu...
Exacte. D'acord. Saps què passa? Que ells paguen la taxa comercial, la taxa que paga qualsevol botiga, evidentment paguen més perquè tenen més metres quadrats. Però paguen una taxa comercial. Però utilitzen les eines del residencial. És a dir, el camionet que va on tu tens el teu contenidor és el mateix que va amb els hotels. Què passa? Que el camió que ens ve buscar la nostra brossa ve una vegada, s'ho emporta, per anar a un hotel igual ha d'anar 3 o 4 vegades, perquè el residu és molt més gran. La generació, el que dèiem, el volum, tot i que ells fan molts esforços, i és veritat que han millorat molt en sostenibilitat, però segueixen fent molt de rebuig, és veritat, i el rebuig ens costa molts diners.
Hauria pogut servir que el gremi hagués pagat un percentatge molt més alt per poder...
No, el que passa és que la nova normativa europea, això ha sortit i a més ho diu ara també, que des del gener del 2025 els hotels han de reciclar molt més perquè tenen un greu problema amb el residu, per exemple, de roba, amb el residu de cosmètica, i que per tant han d'anar amb empreses especialitzades perquè ho facin millor el reciclatge, perquè no és fàcil. Però... jo us dic, per què ho feu ara? Doncs, per exemple, perquè evidentment hem comptat el que ens costa el rebuig, el volum tan gran que fem, i per donar-vos un exemple, tot el que genera el càmping, per exemple, és el mateix que tot el que genera l'Oasis, tots els veïns de l'Oasis, 800 persones. O sigui, tota la gent de l'Oasis genera el mateix residu que un allotjament. Clar, això no pot ser, i nosaltres ho fem potestativament. Què els hem dit? No us cobrarem res, però feu vosaltres. Evidentment, ells no... Jo entenc que no ho volen perquè els costa més diners, és evident, però tampoc ho podem utilitzar. Ja estem fent un contracte de neteja que és bastant més car, que ens costa més. Que passa, el que no pot ser és que el camionet que passi a buscar la meva brossa a vegades no pugui passar perquè està fent no sé quants viatges en un hotel que, evidentment, en plena temporada turística, doncs són grans productors de residus i ells ho saben perfectament. Ells ho podran fer amb les empreses i, a més, ens ho hauran de... Això sí, també ho hem de certificar, ho hem de demostrar que ho estan fent bé.
Avancem. Arrendament d'una nau industrial que ha de servir per la gimnàstica rítmica abans no tingui una d'allò, i aquest apunt que va fer l'alcaldessa, que no apareixia tant a la nota de premsa de la Junta de Govern local, però l'alcaldessa va dir sobre aquest local del carrer Joan Tarrida i Jardí de les Parellades. Bingo! Jardí de les Parellades, que es va inaugurar ara fa 10 anys.
Sí, senyor.
Que l'Ajuntament l'any 2020 va denunciar, en aquest cas, a l'empresa del local comercial perquè s'havia agenciat el que era un espai públic. L'empresa també va fer, vaja, un daltabaix des del punt de vista judicial. Com ha quedat això?
Doncs
perquè publiquéssiu d'aquesta forma tan segura?
Doncs que l'hem llogat. L'Ajuntament, de moment, el lloga.
És a dir, ha llogat
el local amb el jardí.
Exacte.
Perquè, com bé dius, és un local amb molts problemes, és veritat, però evidentment no el lloguem perquè sigui un local amb problemes, sinó que nosaltres som conscients que sempre necessitem equipaments, és veritat, aquest és un local molt gran, amb un jardí que nosaltres fa molt de temps que reclamàvem, perquè és veritat que hi ha un lío urbanístic aquí, perquè és privat d'ús públic, en fi, és una cosa que ningú l'entén, i per tant creiem que tenia molt de sentit que almenys l'Ajuntament el pogués llogar. Després ja veurem si això funciona bé,
sí.
Podem parlar amb la propietat, ja ho veurem. Però almenys tenir un local al centre del poble, un local molt gran, amb el jardí aquest llargament reivindicat que torni a ser pel poble, era un tema que jo el tenia entre sella i sella feia temps.
Us haig de preguntar, què val el lloguer?
Doncs encara no l'hem tancat, el contracte, però sí, te'l diré quan el tingui exacte. Val diners, ja et dic jo, perquè són més de... gairebé 900 metres quadrats entre planta i planta, és que exactament no ho sé, més el jardí.
Més el jardí.
Però...
Entre què i què?
És que no ho sé exactament. No vull dir una tonteria, però bueno, ja sabeu el que valen els locals aquí.
Per tant, diguem-ne, bastant cada mes.
Sí, durant un temps sí.
La intenció, per tant, és ara es lloga això?
La intenció és a veure com funciona, si ens funciona bé, els propietaris doncs, tenen molt bona voluntat de que sigui l'administració pública que el tingui.
És a dir, poder arribar a què? A un acord de futur amb la propietat.
Exacte, perquè a la llarga doncs, fins i tot poder fer algun projecte allà en aquell local. D'acord. Jo crec que és un molt bon lloc.
És a dir, la idea és que això sigui una proposta de llarg recorregut.
Exacte. Més enllà que ara... Sí. La idea sí.
La idea és aquesta,
sí,
eh?
Sí, senyor.
Doncs, déu-n'hi-do. Promoció de 482 habitatges, com estan les coses?
Bé, seguim, va amb temps, amb tota la tramitació urbanística que hem fet i el proper pas, quan estigui amb la modificació urbanística que hem fet, el proper pas és la reparcel·lació. Sí que tenim, la nostra idea és que aquest octubre hi ha moltes coses, però la nostra idea és a l'octubre fer una reunió amb els veïns de l'edifici del Venus, que entra al joc, diguem, de la parcel·la aquella, sí, del privat, entra en joc amb la parcel·la dels 482. I això
perquè els veïns puguin dir més o menys que,
sí,
que
els agrada... Explicar a nosaltres, perquè és cert que, com se'ls ha dit que allà quedarà un per un equipament, sí, doncs estan preocupats, com és normal,
dir, que
i
serà, que es farà, que no
volem tranquil·litzar, sobretot que quedaran les zones verdes, que ara no estan regularitzades, es regularitzaran bé i hi haurà l'opció de tenir un equipament, però que encara es pot mirar què es pot fer i fins i tot els veïns que opinin, vull dir, no està tancat. Ara l'única fase és l'ataca urbanística, que dius aquí un equipament, aquí no sé què, però i volem parlar amb els veïns sobretot perquè els hi quedi clar què es pot fer, què es regularitza, que sincerament ells surten guanyant ara amb això, perquè tota la part verda que estava com no estava molt ben regularitzada, ara quedarà ben regularitzat.
Estiro d'aquí els pisos de la Caixa. S'ha sabut alguna cosa sobre si la Generalitat vol fer algun moviment a partir de la visita que va fer el president Illa?
Sí.
O si encara es pot
Nosaltres
fer...
Nosaltres sabem que estan parlant. Però els pisos de la Caixa, precisament, en aquest proper ple de setembre, que també m'agradaria parlar d'aquest ple perquè van alguns punts importants, un dels punts que ve és una modificació de crèdit de 600.000 euros precisament per comprar 3 pisos més. Per tant, nosaltres vam comprar-ne 4 o 3.
No ho recordo.
Bé, estem sobre 6 o 7 pisos que de moment l'Ajuntament ja els està comprant. Que són pisos que, pel que sigui... ens fa por que no es venguin, que no sé què, que s'ocupin, uh-huh. En fi, nosaltres
aquells
estem fent...
Aquells pisos que recordem, la Caixa,
sí,
per dir-ho d'alguna manera, té l'obligació d'avisar l'Ajuntament...
Exacte, exacte.
...que s'estan a punt o que
exacte.
Els posaria al mercat.
I com mercat. Estan fent-ho, doncs nosaltres els comprem. Què és la nostra intenció? Evidentment, primer, que aquests pisos quedin per Sitges, que el sòl, que els habitatges siguin de Sitges, que la gent que està vivint i vol quedar-se s'hi quedi, o sigui, això és la nostra prioritat. I els que estiguin buits, doncs seguiran el curs com tots els
APO, si t'has
apuntat amb un registre i tal. Què passa ara? Que això que estem fent nosaltres, que són com compres a comptagotes, perquè amb la modificació, perquè amb el romanent podem anar fent, però clar, no hem arribat a un acord de dir, va, vinga, doncs comprem, clar, són molts pisos, són 200, llavors vam parlar amb el govern de la Generalitat, vam parlar amb el president Illa, hem parlat amb la consellera Paneque i ells van dir que s'hi posaven i que ho veien, a veure, però clar, ara nosaltres de moment estem allà esperant perquè estan negociant amb la Caixa, entenc, de com fan, a veure si poden lligar, que seria l'ideal, sincerament.
Ah, parades del mercat municipal. I aquest concurs també de la licitació de les parades del mercat municipal. Vàrem tenir aquí a José Antonio Gabal, que ens va explicar, ben Joan Silo ho ha deixat. En José Antonio Gabal, de moment, és el, diguem-ne, el portaveu, el responsable, sí, dels paradistes, però, de nou, diguem-ne, hi ha aquesta angoixa per saber què passarà, sí, en el futur. Una qüestió que té relació amb el que en el seu dia ja en vam parlar. En José Antonio Gabal ens va dir que podia haver-hi la possibilitat que els actuals paradistes poguessin fer valer la seva antiguitat en, sí, el mercat a l'hora de posar-la en valor en la puntuació.
Sí. Sí, perquè hi ha una clàusula que diu alguna cosa semblant, com que ells són els primers a optar,
d'acord,
alguna cosa semblant. I per tant, no, nosaltres el que ens ha passat és que no podíem treure la licitació fins que no teníem arreglat
la propietat horitzontal.
Que ja l'hem arreglat. I això que jo, des del 2015, quan vaig entrar, em vaig agafar aquest tema, o sigui, només hem tardat 10 anys en fer això, però és que és veritat que són 91 propietaris tants que s'havien de posar d'acord. I això ha costat molt. I ara ja està signat i ja està. Per tant, ara podríem començar segurament la licitació, ara, l'octubre o novembre. Què no volíem que els hi passés? Que els enganxés la licitació en plens Nadals. que és quan tenen, i per això sí que hem parlat, això sí, amb els habilitats, per dir, bé, potser si al desembre, que és quan s'acaba, però ja comencem la licitació, però no ho tenim,
hi hagi
si
un precari d'uns mesos.
Exacte, un precari d'uns mesos, i llavors que amb ells els doni temps tranquil·lament de presentar-se.
Però és a dir, en aquest cas, i a diferència de les guinguetes de les platges,
que allà no valia,
valia, aquí sí que...
Te'n recordes bé?
Oh, home, carai, si me'n recordo bé.
Sí,
a dir, aquí sí que pot valer l'antiguitat.
Sí, perquè és com una clàusula que hi ha, ara no recordo exactament el nom, però posava alguna cosa com que ells tenen preferència.
D'acord.
Però això es va fer en el moment aquell, clar.
I per tant, això es pot aplicar ara també en el nou procés de licitació.
Sí.
Vàrem tenir Carles Espinós des de la Llevantina.
Sí, bé...
Què es pot dir als veïns de la Llevantina davant d'aquestes tres qüestions? El mirador, les escombraries i la seguretat.
Jo només diré que ens hem reunit moltes vegades. Em sap greu que em va semblar com que l'Ajuntament no ens escolta. S'ha reunit amb mi la primera vegada, s'ha reunit moltíssimes vegades amb la regidora de Serveis Urbans, la Cristina Guiu, s'han reunit, també em consta, amb el regidor David Martínez de Governació. És a dir, nosaltres el que fem, com que ho fem en qualsevol associació de veïns, és una reunió amb el president, ens explica tot el que passa. En aquell moment, quan es va reunir amb mi, encara no era president, sinó que era... Ara tornarem a donar-li hora, no tenim problema, però normalment el que fem nosaltres és una reunió amb totes les regidories afectades i després deixem que amb la regidoria que sigui doncs segueixin parlant, i això és el que hem fet aquí. És veritat que allà tenim un problema amb el mirador, és veritat, i ells que demanen que estan aquí. I la policia, què ens diuen? Bueno, la policia, i entenc que la normativa, no pots tancar un carrer. No pots tancar un carrer perquè la llei no t'ho permet, però què podem fer? Perquè és veritat que és un problema, passen les motos amb tota, amb tota la velocitat, allà s'embruta moltíssim, és un problema.
No pots fer valer un criteri de seguretat?
De tancament? A mi em diuen que no.
D'acord.
Parlem-ho, perquè és veritat que, és que nosaltres som els primers afectats, ells també, ells són els primers afectats, segur, però els segons som nosaltres, perquè les velocitats que passen per allà, els problemes de policia, poden haver accidents, i després la brutícia que generen, després som nosaltres els que hem d'anar a netejar. Vull dir que per nosaltres també és un problema, aquests punts són un problema, és veritat. N'hi ha alguna normativa, ho han mirat, perquè és veritat que Barcelona havia passat en algun lloc i per això suposo que estaven mirant si es podria fer alguna cosa. És veritat que són punts conflictius, no diré que no, però no tenim cap problema. A mi em sap greu que et diguin, és que no l'Ajuntament no ens ha escoltat. Home, justament en aquest cas, a mi em consta que hem parlat moltes vegades. Ara, cap problema de tornar-nos a reunir i tornar-ho a parlar, segur.
3 minuts i seran les 12. Ens dèieu que en aquest ple municipal de setembre aniran aquests 600.000 euros de modificació de crèdit pels pisos, però que hi havia altres coses.
Sí, va un punt important, que és un pla integral de neteja. Que això és com una mena
això.
De...
Ara m'arriba la notícia i estic a punt de...
Sí. Llàstima. No, això és...
Vaig a prendre'm alguna cosa.
Això forma part de l'acord de pressupost que vam fer amb el PSC.
Sí.
Ells van demanar que volien una mena de pla d'xoc, que volien més neteja, perquè bueno, són conscients que hi ha problemes. I llavors vam acordar un pla integral de neteja, que és fer més freqüència. Tot això perquè ho fem? Perquè mentre no tinguem,
el nou
contracte, que per molt que portem el nou contracte el mes que ve a aprovar, posem que s'aprova, surt la licitació... Les licitacions aquestes sabem el que triguen, no tindrem una nova empresa al desembre, ja ho dic jo ara, vull dir, no ho sé quan la tindrem perquè triguen mesos. Doncs mentre no tinguem el nou contracte, tot i que no tenim contracte, fem aquest acord, tot i que ja sabem que evidentment la secretaria ens farà una suspensiva perquè ens dirà no tens contracte, no tinc contracte però tinc els diners per fer-ho, i sí que ja estic fent la nova licitació. Jo no em puc permetre...
Quants diners són?
De la nova licitació?
No, d'aquest servei.
Bueno, aquest servei em sembla, ara no me recordo si són 60, aproximadament uns 60.000 euros cada mes. Cada mes que anem fent.
Per aquest reforç, per aquest pla integral de neteja.
I això es va pactar amb el PSC quan ells ens van dir t'aprova el pressupost i
però...
tota una sèrie de coses.
Sí.
Una era aquesta i l'altra també era, a part de les càmeres lectores de matrícula, també es volen posar unes càmeres de seguretat en alguns punts concrets que fa molt de temps que ho parlem amb la policia. Això també es va pactar amb el PSC i en aquest ple aportem la modificació de crèdit de 200.000 euros
per poder instal·lar
i fer el contracte.
Això no estem parlant de les càmeres
de
la zona de baixes emissions, sinó que estem parlant de càmeres de seguretat.
Dilluns la Junta de Govern aprovem ja el contracte per la instal·lació de les càmeres lectores de matrícula.
D'acord.
Això és que hi haurà llocs que podràs passar i llocs que no podràs passar.
Sí, però us esteu referint ara a càmeres de seguretat.
Que aquí és veritat que fa molt de temps que la policia, tant policia local com Mossos, ens diuen, home, som de les poques poblacions que no hi ha càmeres, ni que sigui a l'entrada del poble.
A quins indrets?
En alguns llocs, això ens ho diuen ells, però sobretot en alguns llocs d'aquests itineraris segurs, a vegades que diguem, de sortir de vegades.
D'acord.
Ara puc dir exactament, però a la zona de l'oci nocturn, més que allà, a la zona de sortida de l'oci nocturn, saps?
Queda clar.
A les entrades d'urbanitzacions... I de la zona de baixes emissions ho deixem pel més que bé, perquè també hi ha...
Les 12, alcaldessa, gràcies. Fins